En Cugat, Cugat Media, notícies.
Salutacions. Coincidint amb el Dia Mundial de la Salut Mental, el Club Social de l'Espai de Lleure de l'Ateneu ha presentat aquest dijous a la tarda la revista Totalment. Fruit de les trobades entre els usuaris del Club Social de l'Ateneu Sant Cugatenc i del Centre de Salut Mental, compta amb una gran varietat de continguts que van des dels poemes fins a receptes i entrevistes. Una idea que neix de les converses entre les professionals del CCMA, que veien que hi havia molt talent entre els pacients i que aquest quedava amagat en un calaix. Escoltem la infermera del CCMA de Sant Cugat, l'Anna Blázquez.
Durant les visites que fem a consulta, doncs vèiem que els pacients tenien certes habilitats, molts d'ells, moltes habilitats, per exemple, d'escriptura o d'artístiques, però clar, per la característica potser de la patologia, sempre eren poc compartides, o sigui que... I clar, vam pensar, com podem, no sé, ajudar a poder exterioritzar, a poder compartir, a poder...
La celebració ha comptat també amb l'espectacle de circ autobiogràfic de Pistolet, que relata la història de l'amistat entre dos amics, un show que revisita el circ tradicional d'una manera moderna. I una de cada quatre persones patirà un trastorn mental al llarg de la seva vida, segons l'Organització Mundial de la Salut. En Jordi Casanovas i en Ricard Danó són dues d'aquestes persones que, en el seu cas, conviuen amb la depressió i l'ansietat. En el marc del Dia Mundial de la Salut Mental, que se celebra cada 10 d'octubre des de 1992, el magazín Faves Comptades ha conversat amb aquests dos santcugatencs que coincideixen en la importància de visibilitzar aquestes condicions i de parlar-ne obertament per trencar tabús. I aquest diumenge és festa grossa a Valldoreix amb la celebració del tradicional aplec de la salut. Naturalesa, cultura popular i gastronomia estaran presents en aquesta cita imperdible de l'EMD de Valldoreix. La principal novetat d'enguany és l'habilitació d'un servei de transport en vehicle 4x4 de 9 a 5 de la tarda des de la plaça de Joan Gassó. L'alumnat que ara mateix ocupa les aules de les facultats de Psicologia serà el dia de demà un dels agents que vetllarà per la salut mental de la societat. Ara fa 6 anys va néixer Suport, la clínica universitària de Psicologia i Psiquiatria del campus santcugatenc de UIC Barcelona. Aquest projecte engegava l'hora que ho feia el grau de Psicologia de la Universitat Privada. El nom de la clínica Suport respon a l'acrònim Servei Universitari Psicològic i Psiquiàtric d'Orientació i Tractament.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Deu i tres minuts. Això és el Faves Comptades.
Faves Comptades, amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions, molt bon dia, Sant Cugat. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas, al control tècnic, Sara Vella, a la redacció, Alba Triador, a la producció i al guió, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres 11 d'octubre i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat local amb la tertúlia ciutadana, avui amb Robert Sabé, Lluís Espín i Toni Samsó, amb Alba Triador remenant les cireres. Afegirem una mica més d'actualitat per tancar la primera hora amb una nova marca de moda amb segell local. Esquirto. Parlarem amb la seva creadora, Cristina Vila Humbert. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim més de serveis a les persones. Avui ens acompanyarà la síndica de Sant Cugat, Elena López Macho. I afegirem una mica de cinema repassant les estrenes de la cartellera santcugatenca i coneixent quines són les sèries que no ens podem perdre, segons Ferran García. I per acabar, farem xerinola, la tertúlia del cor, on l'Eva Garrido s'ha posat el repte de culturitzar-nos en crònica rosa i social. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
dades comptades.
La Tertúlia, a Ràdio Sant Cugat.
I quan passen 6 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui parlarem de la sentència a les 7 feministes de 8.000 motius que aquesta setmana han rebut la sentència pel tall de les vies de la vaga feminista del 8 de març del 2018. Per parlar-ne ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, Robert Sabé, veí i membre del Consell de Barri de Mirassol. Molt bon dia, Robert.
Molt bon dia i gràcies per convidar-me.
A tu per acompanyar-nos. Lluïsa Espín, directora de la Fundació Vina. Lluïsa, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Benvinguda.
Moltes gràcies.
I el Toni Sansó, dinamitzador social. Molt bon dia, Toni.
Molt bon dia a totes i a tots.
El Toni, abans d'entrar, em deia que havíem triat uns temes una mica feixucs i poc esperançadors per començar acabar la setmana i començar el cap de setmana. Eh?
Sí, més no, feixucs una miqueta, sí, sí.
Bé, en tot cas, crec que és interessant que en parlem, que ho posem sobre la taula i que tothom pugui dir-hi la seva. Les encausades de 8.000 motius recorreran la sentència d'any i mig de presó a cadascuna i el pagament de 26.000 euros, entre totes per tallar les vies del tren a l'estació de ferrocarrils de Sant Cugat, la que tenim a la plaça Lluís Millet, durant la vaga general del 8 de març de l'any 2018. De fet, ho han anunciat aquest dijous amb el suport de 300 persones en una roda de premsa davant de l'estació, la façana de la qual ha quedat esquitxada amb pintura de color lila per responsabilitzar Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya pel paper assumit durant el procés. Sentim una de les advocades del col·lectiu, la Laia Serra.
Els propers passos són fer un recurs d'apel·lació davant de l'Audiència Provincial de Barcelona. Tenim l'esperança de que el criteri jurídic i la mirada internacional i de drets que no ha tingut el jutjat de lo penal número 3 de Terrassa, si el tinguin els magistrats i magistrades de l'Audiència Provincial de Barcelona.
L'advocada deia això, que els propers passos són fer un recurs d'apel·lació a l'Audiència Provincial de Barcelona i que tenen l'esperança que el criteri i la mirada internacional dels drets que no han tingut el jutjat penal número 3 de Terrassa sí que el tinguin els magistrats. Així s'expressava la magistrada, l'advocada. Què en penseu d'aquesta condemna any i mig de presó per cadascuna de les encausades que no compliran perquè no tenen antecedents i el pagament d'una multa de 26.169 euros de responsabilitat civil per un delicte de desordres públics agreujats? És proporcionada aquesta sentència per una protesta, per un tall de vies un dia de vaga com el 8M?
No sé, jo no sé si és desproporcionada o no. Ara, en tot cas, entrarem en detalls, però el que sí que em sobta molt i moltíssim és que des del 2018, és a dir, el tema de la justícia és que és un tema a part, i aquest també en podíem parlar un dia, però vaja, potser que millor que no el toquem. Però sí que dic, ostres, és que clar, si tu has fet una mala i feta, estiguis d'acord o no, bé, es jutja, però clar, ja a nivell general la justícia ja sabem com funciona, no? Però a mi ja d'entrada em sembla molt fort que fins al cap de 6 anys no surti la sentència. Dit això, clar, jo suposo que la sentència es va una miqueta en proporció del mal que produeix la intervenció de qualsevol col·lectiu. Sí que és cert que tots tenim dret a manifestar-nos, això és cert. Clar, clar, en aquest cas, com que pares una via de transport suficientment important i que provoca doncs, molts mals de caps a la gent que la fa servir, que de fet una miqueta es fa, totes les manifestacions o totes les vagues es fan perquè molesti el màxim possible, perquè tinguin el màxim de ressò també possible. Clar, que no vagin a la presó perquè no tenen antecedents, doncs ja em sembla bé i és una sort per elles. La multa, clar, és que això de les multes, mira, ara un detall tonto que no té res a veure, però l'altre dia em va arribar una multa perquè s'havia d'anar a 30 i jo anava a 56 i m'han caigut 300 euros de multa amb el cotxe. Clar, 300 euros de multa, que si ho pagues abans d'una data determinada són 50, el 50%, 150, però dius, hosti, en 10 segons t'han fotut una clatellada perquè 150 euros són molts calés. Bé.
I has tingut sort de 56, perquè si hagués anat a 60, doblaves,
aquí
eh?
Aquí està. Aquest, aquest és
aquí,
el tema.
I aquí hagués sigut pitjor
no, encara. I això és culpa meva, no dic pas que jo... Però clar, a 30 per hora el cotxe se't cala. Per tant, això és un altre tema. Dit això, jo crec que aquestes noies, no sé quantes eren, no sé si van ser un...
Hi havia, una trentena, de, hi havia una trentena de persones que va fer l'acció de tall a les vies. De fet, tampoc era la primera vegada que un 8 de març es tallaven les vies i es van identificar a 7 d'aquestes persones que la que policia i els Mossos d'Esquadra van decidir que eren les que, per dir-ho d'alguna manera, portaven la veu cantant. Així ho van dir en el judici els Mossos d'Esquadra el dia que els hi va tocar declarar.
Clar, en aquest cas et sembla que Ferrocarrils després va tirar enrere i va dir que...
Ferrocarrils va ser la primera acusació i a mitjà judici va dir que ja no feia d'acusació particular i es va quedar només la Fiscalia, que al final que és l'administració pública, clar, com a això... única acusació, que demanava 3 anys de presó i no un i mig.
Jo el que passa és que aquí, o sigui, comença a funcionar la màquina, la maquinària, perquè hi ha uns, hi ha uns establerts, unes condicions i dalt, i per tant, doncs clar, vull dir, tu quan fas una malifeta, entre cometes la malifeta, té les seves conseqüències. Aleshores, què és proporcionat o no? Jo crec que és desproporcionat, però clar, això és una opinió meva, però tampoc no soc jurista ni advocat ni res. Per tant, jo espero que no sé si això ja és definitiu o encara hi ha recursos, bueno,
han apel·lat perquè vagi l'audiència de Barcelona.
Això podem estar venint aquí les tertúlies amb bastó i encara se'n pugui estar parlant, perquè la justícia, la manera que ha anat, doncs potser encara durarà molt. Jo espero...
De fet, un dels atenuants d'aquesta sentència és precisament aquest endarreriment del judici que va començar al maig d'aquest any, de fet em van parlar en aquesta tertúlia, per errors entre els jutjats, que les encausades també deien que això era una manera de fer patir aquestes persones que han estat 6 anys pendent d'un judici. Ara els hi preguntarem al Robert i a la Lluïsa.
Jo acabo amb això només. Dir que el retard aquest... Clar, això hauria d'anar en contra del propi sistema. És a dir, jo si haig de pagar una cosa, un termini i ja està. Aquests s'han passat allà. Doncs escolta, que paguin les conseqüències. I per tant, doncs no hi ha sentència per culpa d'això. Això s'hauria de fer, perquè si no la justícia aquí no hi ha qui la pari.
Després en parlarem d'això també, perquè està intrínsecament relacionat. Clar. Ara els hi preguntaré a la Lluïsa i al Robert què en pensen d'aquesta sentència, si és o no desproporcionada segons el seu punt de vista. Abans, si us sembla, sentim a l'Anna Sala, que és una de les encausades, i és la seva opinió d'aquesta sentència.
Però nosaltres estàvem allà reivindicant els drets nostres i de totes les persones, no? Per tant, estàvem fent una reivindicació en un dia de vaga general convocada i per això creiem que aquesta sentència, doncs, òbviament, és desproporcionada, no, desproporcionadíssima.
Entre d'altres coses, l'Anna Sala deia que era 8M, és dia de vaga, està convocada com un dret laboral i, a més, des del col·lectiu havien anunciat que hi hauria mobilitzacions, no? Mm-hmm. Els Mossos d'Esquadra, per exemple, en la seva declaració al judici, deien que no tenien cap operatiu previst per al 8 de març, que és dia de vaga, i últimament el moviment feminista surt al carrer aquest dia. Però tornem, si us sembla, a la proporció o desproporció d'aquesta sentència, Lluïsa.
Mira, a mi em passa una mica com al Toni, que el tema de si és desproporcionada o no, no el sabria valorar perquè no conec altres sentències i, per tant, més difícil de comparar. El que, si fos jo, em semblaria molt desproporcionada, perquè hi ha el que diem el dret a la vaga, que em sembla que el tenim tots, les dones, els homes i tots els col·lectius. Si el tall d'uns ferrocarrils, d'unes vies de tren ocasiona problemes, jo sóc la primera que, si estigués dintre del tren, pensaria, ostres, tu, aquestes noies... Però és que és l'única manera que hi ha hagut sempre. Perquè si el meu sogre estigués aquí, diria, la de veces que jo corté una calle amb les excavadores, i amb, vull dir, era l'única manera, i és l'única manera, de reivindicar i de que es faci una mica de ressò. L'altra qüestió estaria en si aquesta convocatòria o aquesta vaga provoca danys. No, no dic retards, sinó danys al immobiliari públic o tot això, que amb això sí que jo no hi estic mai d'acord. Vull dir, quan hi ha una manifestació hauria de ser sempre amb caire pacífic i que no hi hagi violència. Per mi això és bàsic. Ara, el patiment d'aquestes famílies durant tot aquest temps que han estat esperant aquest judici, que segurament no el conec a cap noia d'aquestes, però segurament els hi ha condicionat la vida, perquè has de pensar, bueno, és que jo vull marxar a estudiar o a fer la meva... perquè són noies joves. Aquest patiment, això no té preu. Això no té preu, ni per elles ni per la família, però no per elles, sinó en qualsevol col·lectiu que passi una cosa d'aquestes. Per tant, desproporcionada? Potser sí, no? Què era? Perquè eren dones? Aquí ja no vull entrar. Perquè eren dones...
O sí. No? O sí, perquè, eren perquè dones... tots els factors...
Pot ser un motiu, pot ser un motiu.
Intervenen.
Si fos, jo què sé, una empresa que surten tots al carrer i que reivindiquen que es queden tots al carrer, o quan fem aquestes famoses vagues de... Bueno, ara ja no d'Ibèria.
Hi ha moltes vagues i protestes, eh? Els col·lectius de taxistes, per exemple, tallant la Gran Via i cremant pneumàtics a la Gran Via, tallant l'accés a l'aeroport i a Barcelona.
Exacte.
Manifestacions del Dia del Treballador, també, que s'han tallat, les manifestacions de la Meridiana, no?, per la causa independentista. Vull dir, que detalls a les vies n'hi ha hagut.
Exacte.
I segurament n'hi haurà durant molts anys. Amb el que deies, Lluïsa, dels desordres, en què afecta o no, el delicte de desordres públics agreujats, pel qual han estat condemnades, només es produeix quan hi ha situacions, deia l'advocada, situacions intencionals de col·locar elements a la via que generen un risc pel trànsit ferroviari. No hi havia elements a la via, hi havia persones.
Eren elles. Aquests eren els elements que s'hi jugava amb la seva pròpia vida, si ho volem mirar d'aquesta manera, no?
Eren elements mòbils.
Exacte. Vull dir, no posen pedres, no posen bigues de ferro, sinó que és la seva pròpia vida la que... A veure, que la que s'estan jugant, entenem que el tren no passarà. Però agreujant, ho deixo així, jo.
Robert.
Bé, jo no parlaré, no faré cap valoració legal, perquè el meu desconeixement és total. Vull dir, per tant, a més, em sembla que és aquest tòpic que ens estan portant des de fa una sèrie d'anys, en què sempre tots els debats que són polítics acaba sortint algun advocat que em fa referència a no sé quines lleis i a quins articles, amb la qual bueno, perdo la substància. Val? Jo aniria al fons. El dret a manifestació, el dret a queixa, és un dret constitucional que es té que fer dintre d'uns límits, i per tant aquí també desconec si es va avisar de que realment es tallaria la via del tren i consegüentment es va poder generar un operatiu i tal, però el que sí que estava clar és que aquell dia era el dia del feminisme i se sabia, tothom ho sabia, tothom, els feministes, no feministes, etcètera, etcètera, que aquell dia passarien coses. I les coses perquè passin i tinguin transcendència, perquè hem parlat que el volum màxim de persones que hi havia, que lleig queda allò de volum, però és que a vegades cal la pena fer-ho així, van ser 30 persones. I d'aquestes en van identificar 7. A mi em recorda els talls de la Universitat Autònoma. Els talls de la Universitat Autònoma es talla perquè els que anem en cotxe volem que es talli, perquè no hi ha més de 10 o 12 persones en allà. Després sí que venen tots els estudiants, el cosí, tots, però d'entrada ho tallen 7 persones. Perdó. I ningú fent mai cap cosa... I és a l'eix de transport, podríem dir, del Mediterrani. Per tant, el nivell d'afectació és com molt alt. Per tant, primera cosa, penso que hem de revisar clarament els drets aquests fonamentals com el de la queixa. Assumint que els drets de queixa realment tindran que estar graduats, regulats, però com més intensos són, més efecte tenen. Després reivindicar que això ha passat perquè són dones, ho has dit tu molt bé, ho sento, vull dir, em sap molt greu perquè m'agradaria que aquest tema ja no sortís mai més, però és que és així, els taxistes han tallat el que han volgut i més, i inclús hi han anat polítics a parlar amb ells a la Gran Via. Els pagesos no falta ni dir-ho, els aplaudíem reivindicant no sé quina escarxofa, que total ens ve de Marroc, vull dir... I estic molt proper al món pagès, val? Però es posem les coses, podríem dir, realment amb solfa, perquè realment aquí està fallant alguna cosa. És un tema de dones. De fet, a l'entrevista que...
Elles apuntaven, diuen que és un judici polític al moviment feminista.
Sí, sí. De fet, quan surten les frases de les persones que estaven a l'andana, totalment lògiques, totalment acceptables, però n'hi ha algunes que demostren que el tema del feminisme encara no està assumit, perquè encara es parla de que, bueno, s'accepta el feminisme si és fet per dones, però no el polític, tot és política. El que estic jo ara parlant és política de baixa estofa, de mala qualitat meva, però és política. Jo em posiciono davant d'algú, perquè la meva vida condicionarà amb altres persones i per tant estic fent política. oblidem-nos ja, això de no fer política es feia en els anys 70 abans de que el Quico morís, val? Tothom fa política. I, per totes tant, assumim-ho d'una vegada, prenem, no? I funcionem d'aquesta manera. El tema del retard, totalment d'acord amb els meus companys, és, jo penso, no sé si és il·legal, però el que sí que és immoral. Val? I la moral també la tenim que tornar a reivindicar. Vull dir, és algo que ens permet estar en aquesta taula i poder parlar i sentir-nos tots bé. És absolutament immoral. Torno a trobar els exemples d'abans. No he vist judicis que s'enredereixin tant amb grans pèrdues com les que hi ha hagut amb el sector alimentari i amb el sector de transports. Jo, sincerament, m'agradaria no tornar a vindre a aquest programa per tornar a parlar d'això. Els companys ho han dit, és la segona vegada que jo em veig involucrat en aquest tema. I parlaré les vegades que facin falta. Però potser que com a societat fem un cop de coll i sortim ja d'aquest atzucat de que les dones són diferents als homes i de que les lleis no són iguals per tothom.
Mira, em va molt bé els exemples que heu posat sobre la taula per tornar de si és un judici polític. Ha sortit el tema dels talls dels pagesos, els talls dels taxistes, els talls dels estudiants. Són col·lectius nombrosos, evidentment tothom té dret a la queixa i així ho recull la Constitució espanyola, però la reivindicació feminista engloba tota la societat, no? El 100%, el 51% de fet de la població mundial són dones, per tant, afecta a més que les altres manifestacions que hem parlat i que possiblement no han tingut almenys totes aquestes conseqüències. Per tant, podríem dir, esteu d'acord que és un judici polític i que és un judici al feminisme i que vol ser exemplaritzant perquè altres dones a l'hora de reivindicar i a l'hora de manifestar-se, potser s'ho pensin dues vegades abans de tallar una via, perquè estaran 6 anys pendents d'anar a un judici, els hi cobrarà una sentència d'any i mig de presó i una multa de 26.000 euros i una cosa que ara us afegeixo que no l'hem esmentat abans, un any i mig sense poder anar a les eleccions. És greu.
Sí, jo tinc molt clar que és un judici que va més... és un judici que va molt més enllà del fet pròpiament dit. Per tant, jo, com em diu el company, és que és un tema que ja és recurrent, i arriba un moment que diu, hòstia, donem-nos compte d'on estem i com... Bé, dit això, jo crec que és més greu i és més d'injustícia, i torno a insistir en això, el retard que el propi fet. I a més, els Mossos sabien que es faria alguna moguda, perquè no cal ser gaire espavilat. Vull dir, per saber que aquell dia hi haurà moviment.
I si no, potser el que cal és demanar responsabilitats, no sé, a les persones que organitzin els mossos de seguretat.
De moment s'ha de demanar responsabilitat al sistema judicial amb aquest retard, de moment. Perquè, bé, són dones, són 7 allà penjades que... Dius, què hi ha 7 dones penjades? Són 7 persones, o 10, o 15, o 35, que reivindiquen... Pots estar d'acord, Goro? Però jo crec que el que és immoral, com deia el company, és aquest retard. Per tant, jo crec que és molt més greu aquest que el fet.
Jo estic totalment d'acord amb tu, Alba, i no sempre estic d'acord amb tot el moviment feminista, perquè, clar, suposo que no podem estar d'acord amb tot, però sí crec que és un judici que pretén posar por, que pretén alliçonar i dir, estas locas, que no vuelvan a fer i que no tornin a fer, però només no diré res més d'aquest tema que a veure si d'una vegada la societat entén que tots tenim una mare i la gran majoria tenim filles. Jo no tinc filles, tinc fills. Però el paper de la dona és molt més rellevant i molt més important i s'haurien de defensar els drets de la dona amb molta més intensitat del que es fa. I vergonya de les persones, tant homes com dones, que encara utilitzen aquesta manera de dir i aquestes dones, aquestes histèriques, aquestes boges. Això em sap molt greu, però ja és hora de que no es parli d'aquesta manera i no es digui, no se'ns mencioni ni se'ns menystingui d'aquesta manera. És l'única cosa que penso dir al respecte, ja.
Apuntàveu per aquí el retard del dia,
sí.
Robert.
Jo penso que siguis un judici exemplaritzant, perquè, aviam, una de les coses que es fan amb els temes exemplaritzants és deixar imatges. I hem deixat 7 màrtirs, d'acord? Per tant, és una ferida que no es tanca, perquè, com bé heu dit, hi haurà problemes en quant a les properes eleccions i els propers podrien dir. Per tant, aquesta cosa no s'acabarà avui, tant de bo s'acabés avui legalment, sinó que es continuarà.
Es recorrerà aquesta
perquè,
sentència, perquè, a més
perquè
a
això
més.
Anirà seguint. Per tant, uh-huh. aquest és el primer problema. Després, l'actuació de la policia. Jo sóc dels que, tot i que estic en una posició en la que estic, jo sí que penso que té que haver-hi algú que ens ajudi a regular-nos com a societat, però que ho facin d'una manera coherent, no? Si féssim, véssim vist un desallotjament d'una casa, les bufetades véssim anat, podrien dir, a quilos, val? I a vegades la gent que ja és absolutament indefensa, vull dir, físicament, inclús intel·lectualment, podrien dir, per la situació que se'ls vindrà a sobre. I les hòsties van que volen. Ho diré així de clar perquè ens entenguem. En canvi, l'actuació de la policia és realment sorprenent en les vies del tren, però molt sorprenent. Baixen com si anessin a fer una xerrada amb elles, fan una columna estranya, baixa un senyor amb càrrec també a dirigir-los cap a un cantó. És molt estrany. També podria començar a valdre la pena saber com funcionarà la policia davant de les circumstàncies. M'agradaria més aquesta que l'altra, que quedi clar. Però m'agradaria que fos simètrica. No? M'agradaria molt que fos simètrica. No sigui que a Sant Cugat, entre moltes altres coses, també tinguem un tracte diferencial, podria dir, amb la policia. Val? Penso que en aquest tema és com important a tindre-ho present, perquè si no és que ja no hi ha cap mena d'igualtat amb res, vull dir, ni amb el tracte, podrien dir, legislatiu. Ja hem vist que no hi era, però tampoc amb el policial, que és el que ve primer.
Un dels grans problemes de tot aquest procés, ho heu apuntat, ha sigut l'endarreriment d'aquest sistema judicial amb errors entre judicis, que ha fet que aquestes 7 persones hagin estat 6 anys pendents de judici. Què jutja la justícia?
Mira, estava pensant això, president.
Com ho fem?
Pots fer una denúncia? És a dir, tu com a ciutadà, pots fer una denúncia contra la justícia que no sé qui és la justícia? Però clar, vull dir, a veure, això ho deu portar un jutjat, no? El jutjat número 325.
Número 3 de Terrassa.
El número 3 de Terrassa. Doncs no es pot fer una denúncia al jutjat número 3 de Terrassa, al senyor, senyora, qui sigui?
Una jutgessa, en aquest cas.
Una jutgessa, no? Doncs, sí, perquè clar, a última hora... El que passa és que si obrim aquest meló ja...
Però hauria de ser, possible.
També tenim dret a una justícia justa.
Home, clar.
Sí, però...
No?
Bueno,
el síndic de Greuges fa aquesta funció.
I policia justa, i tots... I
mira, avui tindrem la síndica de Greuges. Li podríem preguntar.
Li podríeu preguntar. Fet, és un tema... Penso que és un tema de síndic.
Jo crec que és un tema molt complicat, perquè ja és la frase aquella amb la justícia hem topat, no?
Sí.
I a partir d'aquí ja ho engloba tot. Per tant...
Però està bé aquesta reflexió, vull dir, perquè si no sempre arribem a un moment que tenim indefensió, val? O sigui, una estructura que hem constituït entre tots, perquè està clar, la democràcia ja no ve d'abans d'ahir, sinó que ve de molt temps, hi ha coses que no acaben de funcionar. Per això a vegades em sorprèn tant aquestes divagacions que es fan contínuament respecte de que no es poden canviar coses. Si ja he canviat, clar. El meu organisme ha canviat... Cada 5 anys tinc cèl·lules noves. En tinc 70, fem càlculs, val? Per tant, si aquesta cosa és així...
Perdona, perquè... 70 cèl·lules?
No, bueno, en el cap no penso ni que arribin. Vull dir que si no podem canviar les coses que ens serveixen per funcionar amb els altres, això és un gran engany. I després penso que tenim que fer servir tots els arguments. Vull dir, jo penso que hem après molt a queixar-nos, però no amb la via que toca. Vull dir, som grans renegadors, però no som grans queixadors, podríem dir, anant on toca. Podem escriure a l'Ajuntament, podem escriure als ferrocarrils, podem escriure al síndic de Greuges, que ens l'han constituït, l'hem constituït precisament per aquest tipus de coses, abans d'entrar en un tema legal que ens costarà Déu i ajuda econòmicament, amb temps, amb sacrificis i tal. Tenim organismes per fer-ho, però tenim que fer-ho. Perquè això és el xiste de Jaimito, com vostè no decía nada, parecía que todo estaba bien.
Sí.
Vull dir, tenim que començar-nos a queixar formalment, no cridant, formalment. Cridant també, que quedi clar,
sí.
Però formalment.
Creieu que tenim clar el dret a la queixa que tenim i com exercir-lo?
No.
Aprofito aquest cable que ha tirat en Robert.
Amb això, és un tema com... És un tema complex. El fet de que no ens queixem, o ens queixem molt, però no actuem. Jo primer. Perquè, mira, tu ara dius, vinga, anem a aquest cas concret, no? Anem a protestar per això. Vinga, aquí has d'escriure. Va, vinga, això necessita un temps. Necessita una persona que conegui... I això...
És difícil
queixar-se. Són excuses, Són ara. Són excuses, poder,
o
però
no.
Clar. Tu dius, a veure, jo puc fer una queixa. Molt bé. Primer, on m'adreço? Segona, com ho fan? Has de parlar amb un professional o amb algú que més o menys entengui. Mm. Si tu n'hi entens, perquè, clar, queixa't amb això de la justícia, per exemple. O jo què sé, el recurs d'una multa, per exemple, no? Hosti, uns tràmits i tal,
i diners.
No sé què. I diners. Per tant, clar, arriba un moment que dius, home, és més fàcil muntar un pollastre perquè saps on vas i saps com fer-ho i després pots pagar les conseqüències, no, però saps que allò començaràs i acabaràs allà i s'acabarà on creguis que s'ha d'acabar. Protestar contra l'administració con la iglesia mos topau.
En tot cas, el col·lectiu de 8.000 motius, ells diuen que gràcies a aquesta protesta que es va fer el 8 de març, des de Ferrocarril s'han establert protocols contra la violència masclista, perquè fora de l'àmbit de la llar, el transport públic és un espai on més violència contra les dones s'exerceix, i dins del protocol de la mateixa empresa, que és una empresa pública, recordem, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Per tant, potser a vegades protestar serveix d'alguna cosa, si no, no estaríem treballant 40 hores a la setmana.
Les dones
no podríem anar al banc soles, que no fa tant que això no es podia fer.
Exacte.
I la resta de drets conquerits, no?
És evident que hem de protestar. El que passa que, clar, has de protestar a vegades, segons què, has de protestar cap a una direcció que tots són, pum, traves, no? Totes són travetes, no? I aleshores dius...
Bueno, requereix de diners que a vegades...
Lluïsa, deies això, eh? Dos factors que gairebé són tan importants a dia d'avui en la voràgina de sistema en el que estem immersos. El temps...
I diners.
I els diners.
Clar, perquè necessites algú que t'assessori i avui en dia, per amor a l'art, tampoc no hi ha. Vull dir, és difícil.
Tot i que déu-n'hi-do les entitats i...
sí,
que hi ha,
sí,
com la plataforma de la PA.
Sí, sí. Però a vegades arribar a conèixer tantes entitats i bueno, pues el que deia el company, el síndic de Greuges, potser seria un cas per portar-lo allà i per abordar-ho, però clar, també torno una altra vegada al dany moral de seguir anys amb aquest assumpte o voler passar pàgina, de dir, bueno, va, tanquem etapa, perquè és lícit.
Creieu que l'administració i el sistema juga amb aquest desgast a l'hora de la queixa?
És
no?
Evident. Jo crec que... Bé, conscientment no, perdona. Conscientment no.
A veure si ens oblidem tots,
tot
no?
Entrem en una roda que...
A veure si...
Digues, perdona. Que...
No, al contrari. Jo penso que hi ha molts llocs on poder anar. Vull dir, el que passa és que hem perdut la costum d'anar... Jo penso que hem sobrevalorat les eleccions i hem infravalorat, podria dir, el sistema. I llavors no ens donem compte, vull dir, jo sóc de Mirassol, ja ho sabeu, reivindico sempre el meu barri, anant simplement al casal de Mirassol se t'obre un ventall de possibilitats de poder fer queixes formals sobre temes ben diversos, i a més hi ha un consell, i a més aquest consell va parar l'Ajuntament, etc, etc.
I l'Ajuntament fa cas d'aquests organismes?
L'Ajuntament fa cas de lo que pot, val? Perquè una altra cosa que he dit abans és que no vengo a hablar de lo mío, ¿vale? Tinc que vindre a parlar d'algú que sigui molt concret, o sigui, si se m'ha trencat la llamborda davant de casa, sí, però això no cal anar a l'Ajuntament, cal anar a qualsevol lloc amb sentit comú. Que per mi és un punt. Dos, hi ha una cosa que sens dubte no ho ha de fer-ho tothom, però tornar a recuperar les militàncies polítiques, ¿vale? Ho sento, vull dir, tothom és lliure de fer-ho. Jo ho he fet una altra vegada de vell. Val? Per què? Pues perquè si no em sentia podrien dir que era un ximplet, vull dir, cridava, simplement cridava, vull dir, ja està. Hi ha moltes maneres d'arribar a les persones. Val? Aquest programa mateix, vull dir, jo no en sé del que em pregunteu, però dono la meva opinió, i per tant hi haurà algú que dirà que Tom és un beneit i està, i un altre dirà, pues mira, ha dit una cosa que és interessant, generem debat, el que havíem començat a fer abans d'aquest debat d'aquí,
pensament
crític, val? Jo penso que sí que podem fer, ens tenim que tornar a organitzar. I penso que és important, per mi ja és guerra perduda, l'estadística va en contra meva, però la gent jove ha de tornar a recuperar el sentit de que això ho hem de fer entre tots, si no, tururut violes.
I no creieu que, pregunto, en la societat en la que vivim, on es premia d'alguna manera l'individualisme davant del col·lectiu, estem perdent aquests espais de reivindicació col·lectiva?
Sí, total.
Totalment. Per exemple, ja acabo. Avui no m'ho he presentat. Jo sóc simpatitzant de la CUP. Val? Per tant, jo em sento proper a aquestes persones. Ideològicament i, a més, com a persones. Però fixeu-vos que a nivell municipal no hi ha cap altre partit polític que s'estigui movent en contra de coses tan escèptiques com el endarreriment d'un judici, com el tema de la igualtat entre les dones. Heu parlat del 51%, sou dones, però ella ho ha comentat. Depenem absolutament el nostre model social de les dones. Les cures, la cura de la casa... O sigui, lo normal està sempre vinculat a una dona. és sorprenent. Vull dir que només ho reivindiqui un col·lectiu petit i rar com som la CUP. Val? És sorprenent.
De tota manera, cada cop més... A mi m'agrada els teus comentaris perquè ets positiu, i això és molt important. Sí, sí, sí. I això,
des de
això,
la construcció, no?
Exacte, sí. Sí. Aleshores, sempre, perquè això que deien, ens queixem, no sé, quantos. Hi ha un tema també de mandra. Jo crec que, com que no saps ben bé cap on focalitzar-ho, ni com... Tot i que hi ha estaments, i tot i que hi ha organitzacions i organismes que... Però arriba que no sabem, i ens fa una mica de mandra. Però sí que és cert, i sí que està bé, que doncs algú... Que tingui un micro davant, doncs sigui positiu, perquè això també dona peu a...
Que us he tallat, que estava fent el senyal de posar sintonia de sortida.
Ja.
El rock ens hem quedat...
Jo ja acabava aquí.
El silenci. Ja. Doncs mira, Toni, em sembla una bona manera per acomiadar-nos, fent una crida a expulsar-nos la mandra tots plegats, que segur que en un moment o l'altre és capaç de vèncer-nos amb coses que són importants de reivindicar des del col·lectiu.
I tant.
Lluïsa, Robert, Toni, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ens veiem ben aviat a aquest estudi, Ramon Bernils. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Bon dia.
Bon dia.
Faves comptades.
El centre mèdic Quirón Salut Sant Quirze és el teu centre mèdic de confiança a Sant Quirze del Vallès. Per això comptem amb una àmplia cartera d'especialitats mèdiques, una nova àrea de pediatria i tecnologia d'avantguarda. Demana cita al 93 721 76 76 o a través del portal del pacient Mi Quirón Salut. Quirón Salut. La salut persona a persona.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica, i això és el que ens han dit.
Pues la cosa es así, verá.
Es impresionante.
Me encanta, me encanta.
Mola.
Me gusta como suena.
¡Qué bonito!
Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica, a Ràdio Sant Cugat.
Tenir accés a allò que ens dona vida i que cada vegada ens fa més falta és vital. Més clar. Aigua. A Oxfam Intermón som especialistes en portar aigua a tot el món. Fem que continuï fluint. Descobreix més a oxfamintermon.org.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al bell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
La música descriu el territori.
La paraula descriu la música.
Música i paraula.
Paraula i territori.
A través dels instruments de cobla,
les nostres veus i la teva ràdio. A Ràdio Sant Cugat, escolta el Coplejant el diumenge a les 10 del matí.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. 3w.cugat.cat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a French Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets a mida per tu.
Visita'ns al Cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Hola, em dic Marc.
Hola, me llamo Lalo.
Hola, em dic Xavi.
Hola, me llamo Elena.
Hola, em dic Joan.
Hola, i jo sóc el David.
Usuari del taller de Jeroni de Moraga.
I cada mes fent un programa de ràdio.
A Ràdio Sant Cugat.
I us expliquem les notícies més destacades.
I un resum esportiu.
Us recomanem música.
Fent agenda.
I el nostre dia a dia.
I escolta'ns al 91.5 FM i a 3bs.cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Cristina Vilaumbert és la santcugatenca que hi ha darrere d'Esquirto, una nova marca de moda especialitzada en faldilles i altres peces de roba. L'hem convidat avui al programa per conèixer la persona que hi ha al darrere d'aquest projecte i també conèixer el projecte, per suposat. Cristina, què tal? Com estàs? Benvinguda.
Bon dia, Carme. Moltes gràcies. Encantada de poder estar aquí.
Abans d'engegar Esquirto, tu et dedicaves al màrqueting en línia, i més concretament al social media.
Exacte.
Què et va animar a fer el salt al món de la moda?
Bueno, què em va animar? Vull dir, al final jo més de 12 anys en tema de social media no ho vaig poder suportar. Vull dir, al final és una feina, no? Ja sabem tots l'arma de doble fil que són les noves tecnologies, no? I llavors això, doncs, jo ja tenia clar que tota la meva vida no em podria dedicar a això, no? Al final, amb la pandèmia, l'aparició de TikTok i tot això, vull dir, vaig entrar en una espiral molt addictiva a les xarxes socials, que de fet vaig haver de tallar d'arrel, no? I em vaig fer un any sabàtic, molt necessari. I, de fet, en aquest any sabàtic vaig començar a fer classes de costura a l'Ateneu, vaig fer també doncs, classes de patronatge al Pou d'Art i també a una escola de Barcelona, i sense adonar-me realment estava gestant el meu nou projecte, no? Estava fent roba que m'agradava i vaig dir, home, si ja tinc clar que no em puc dedicar tota la vida a les xarxes socials i això m'agrada, doncs endavant, no?
Podem dir, sens dubte, que ets una emprenedora.
Sí.
Però també et defineixes com una creadora física o una dissenyadora de moda.
Exacte. Vull dir, potser no tinc doncs, l'expertise de la Txell Mires, no? Que va dissenyar doncs, el vestuari d'ahir per aquesta fabulosa no? actuació que es va fer de Barcelona Far del Món. No? Vull dir, no tinc tants anys d'expertise, però m'he tirat, també he llançat a la piscina, no? Al final, vull dir, he fet alguna cosa decent i a veure què passa.
Quines són les teves funcions dins de l'empresa?
Doncs, dins de l'empresa, les meves funcions són absolutament totes. Vull dir, des de tenir la idea de la roba que vull fer, dissenyar-la, sí que pel tema del patronatge he hagut de tenir una mica de recolzament, no? De gent més professional. tot el tema doncs, legal de creació de l'empresa, pues el dia a dia, no? El tema de la web també m'han ajudat una mica, però diguem que totes les actualitzacions, el posicionament al Google, les campanyes a les xarxes socials i tot això ho estic fent jo. Bàsicament estic sola en aquest projecte, no? Sí que amb algunes persones que col·laboro, no? Com et deia, doncs, patronista, després tinc un gestor, perquè amb el tema dels números doncs, no sóc molt bona, i faig una mica de tot, multitasking. Tal qual.
Sí. O sigui que és un equip reduït, però tens un equip, podem dir.
Fixa, no? Vull dir, per exemple, amb la patronista, ara que hem acabat la nova col·lecció, doncs ja ara està el tema en stand-by, no? Sí que tinc un gestor que m'ajuda, però... I després, per exemple, amb la Clara Tatxé, una altra santcugatenca que m'ha fet el disseny del logo, i després els que m'han ajudat amb la web, no? Però, bueno, el dia a dia... Sí que hi ha col·laboradors, però fixes només estic.
Comentaves abans que vas començar a fer cursets, a fer tallers, a formar-te, sí. Sense adonar-te'n, doncs ja tenies la llavor, no?, de la teva pròpia empresa. És un àmbit en el que t'has de continuar formant?
Sens dubte. Vull dir, al final jo vull dir, no m'he format ni un any en tot això, no? Llavors, tinc en ment, doncs, cursos de dissenyadora. Sempre he dubtat molt si dedicar-me més al tema del patronatge o al tema del disseny, no? Penso que el patronatge em portaria força més temps i expertise i tiraré més pel tema del disseny, perquè... Al final m'agrada estudiar una mica les tendències, m'agrada la moda, no? I m'agrada més l'idear que no l'executar, no? El patron sí que té molta dificultat, eh? Vull dir, fer patrons, poca broma.
Quant de temps ha passat des del moment en què tens la idea per fer la marca de moda, de la qual en parlem avui? Quan ja la tens definida, la roba produïda i la plataforma de venda a punt. O sigui, tot el procés de creació,
sí.
Fins que es fa realitat?
Doncs un any o una mica més d'un any, la veritat. Vull dir, en el meu any sabàtic, que va ser el 2023, diguem que vaig fer algun prototip, vaig començar a cosir, a tenir algunes idees, però va ser realment a principis d'aquest any, potser, o no, finals del 2023, quan ja vaig dir quins models tindria exactament i em vaig posar, doncs, sobretot primer amb la producció de les prendes, i després hi ha tot el tema del shooting, no? Que també he tingut col·laboradors pel tema de les fotografies, el vídeo i de més, no? Uns nois mexicans molt potents. I doncs podem dir que un any i tres mesos, més o menys, m'ha portat ja estar tot això, produir-lo i llançar-lo.
M'imagino que fàcil no és. Ara explica't així, sembla un pim-pam. Sembla un pim-pam.
Sí.
Però sempre hi ha obstacles i pedres al camí. Quines sí. són aquestes pedres que t'has trobat tu?
Doncs, per exemple, retards amb el tema del patronatge, no? Al final, jo pensava que anava molt sobrada de temps i al final vaig arribar justa per llançar la web al final de setembre, no? També, doncs, per exemple, el decidir si ho volia fer de manera autònoma o com a empresa, no? Perquè jo ja era autònoma abans de tenir aquesta... No? Quan treballava a les xarxes socials jo ja era autònoma. I el pas de constituir una empresa, ostres, em va... No ho tenia gens clar. Per exemple, no? Jo deia, va, doncs ho faré com a autònoma, no? Però llavors què passa? Que tu a les etiquetes de la roba has de posar un CIF, no?, que t'identifiqui. I llavors deia, ostres, però clar, no posaré ahir el meu DNI i vendre tota la meva roba amb el meu DNI. Llavors ja vaig tenir clar, no?, doncs que havia de ser empresa, no? Però el fet de pensar i arribar a aquesta conclusió i fer les consultes, ostres, tot s'allarga, no? I... Després, jo què sé, doncs per fer la web, ostres, doncs... Hi ha coses que no entens, no? Que creus que són millorables, però que després l'altra persona et diu que no són possibles. Bueno, en tots els àmbits sempre hi ha petits problemes que has d'anar solventant, no? Uh-huh. Ara, per exemple, les campanyes que estic fent a Facebook i Instagram, no? Ostres, va, al final totes les campanyes a Facebook i Instagram és prova i error, no? Vull dir, ostres, tu fas un anunci que va... Les visites te van al perfil d'Instagram, o te'n van a la web, o te'n van on sigui, no? Llavors, ostres, pues, deia, va, aquesta campanya funcionarà. Ostres, pues no m'està convertint res, no? Pues vinga, va, prova un altre cop, crea un altre cop l'anunci. Llavors, bé, són cosetes que has d'anar sortejant al camí, no? I ara millorant, i tinc una llista de coses que he après, i de cara a la nova col·lecció que faré l'estiu, no? Vull dir, una llista de coses a millorar i que he après, brutal. Sí, sí.
I durant tot aquest camí, hem parlat dels obstacles, no?
Sí.
De la part més dura.
Sí.
Parlem de la part més agradable, sí. Allò amb el que has gaudit més.
Pues, per exemple, vull dir, vam estar molt de temps preparant tot el shooting i el vídeo. Al final jo havia de tenir molt clar quines fotos volia a la web. Aquest va ser un procés dur, però clar, vull dir, els mateixos dies de rodatge, veient a les models, amb tota la roba posada, amb tot l'equip treballant, tenint molt clar el que volia. Després veure aquestes fotos no? I veure la web ja... Vull dir, veure el projecte fet realitat amb una web, amb un e-commerce, on ja pots vendre tot, i és realment molt satisfactori. I després, per exemple, doncs, veure les meves amigues amb la meva roba, sí, veure les meves amigues, doncs, i veure que això, no?, doncs, comença a agradar, que la gent s'ho mira, això és molt satisfactori.
Perquè abans ho vas tastar amb qui? O sigui, la roba que tu...
Jo, amb mi mateixa.
Amb tu mateixa. No vas buscar gent externa, familiars, amics, allò, per saber què n'opina el públic, no?
Bé, amics, ja em deia, ostres, Cris, això està bé, no? Però realment no vaig fer ni estudis de mercat exhaustius, ni estudis de les tendències de la moda, o sigui, ha sigut tot superintuitiu. Al final jo he tret una col·lecció que em vull posar jo.
És així de clar.
Tal qual. Sí, sí, sí.
I escolta, Cristina, el nom. Què vol dir Skirtu?
Skirtu vol dir, si ho traduïssim, vindria a ser, doncs, faldilla't, no? Faldea-te. Vull dir Skirtu, no? Ve de la paraula skirt, falda en anglès, i Skirtu, una mica, doncs, faldea-te, no? Algo així.
I en el procés de sí. producció, és a dir, tot el procés de creació de la teva roba es fa aquí, a Barcelona?
Doncs es fa entre Mataró i Barcelona. Mataró és un centre neuràlgic del gènere de punt, i allà hi ha absolutament tot, hi ha moltíssimes fàbriques, hi ha de tot, no? I he treballat principalment en Mataró i també a Barcelona. I els bolsos també els he fet amb un altre proveïdor a Barcelona. Sí.
Hem de dir que les peces de roba que tu fas, Skirtu, són d'un tipus de roba molt concret.
Sí, no? És vellut.
És vellut.
És vellut, i és un vellut realment que jo quan el vaig veure em va fascinar, perquè normalment el vellut que veus pel carrer és un vellut com... no és gens mat, és un vellut com molt brillant, no? I que no inspira bona qualitat, no? Llavors jo quan vaig veure aquest vellut, que és més ben mate, doncs em vaig enamorar i ja vaig tenir clar que tota la col·lecció volia que fos d'aquest vellut.
Et vas mirant a tu mateixa, perquè avui vens vestida d'Skirtu, de dalt a baix,
tot, amb el bolso i
amb
tot.
Amb el top, la faldilla llarga... Sí. I el bolso. Avui vas a conjunt de la teva pròpia marca.
No podia ser d'una altra manera. Vinc engalonada.
Ja, avui
he provat una nova combinació, perquè una mica el que tenen aquestes prendes, més enllà de ser de vellut, és que són faldilles, hi ha faldilles que són d'un únic color, però després hi ha faldilles bicolor, no? I llavors són faldilles bicolor que tu realment te la pots posar del color que vulguis, davant o darrere. Del color que vulguis, davant o darrere. I amb els tops el mateix, no? Són bicolor i estan dissenyats d'una manera perquè tu els puguis endur, te'ls puguis posar pel color que vulguis. Llavors, amb dues prendes, tu tens realment quatre combinacions de colors diferents segons com te'l giris.
Sí, sí.
Jo, sincerament, és una cosa que crec que no he descobert al món, però que jo no havia vist. Vull dir, posar-me una faldilla del revés i tenir un altre look, doncs jo no ho havia vist, sincerament, i em mola.
Home, una cosa semblant la roba reversible, no?
Exacte, vindria a ser quelcom
que abans
així.
Que teníem, no?
Sí, vindria a ser una cosa així. Mm.
Quin és el tipus de públic que tens, l'objectiu?
Sí, el públic objectiu, la veritat és que treballo amb un showroom a Barcelona, que també són col·laboradors, perdona que m'he oblidat de mencionar-los abans, amb Blend Showroom. El meu públic, jo d'entrada deia, mira, dones, 25-45 anys, amb un cert poder adquisitiu, no? Perquè al final doncs, les faldilles no són barates, no? Són uns 100, 115, 125 euros. 25-45 anys, dones, classe mitja, mitja alta, que els agrada la moda, que no és la típica dona clàssica, no? Sinó que és una dona que li agrada una mica doncs, diferenciar-se de la resta. No? I aquest és el meu públic objectiu. Després, treballant en aquest showroom, em van proposar, per exemple, un shooting amb nois. I d'entrada vaig dir, bueno, el meu target és aquest, no? I em van fer unes fotos, vull dir, em van posar un model i es posava, més que les faldilles, es posava
els pantalons
de vellut. Uh-huh. I hi ha també unes jaquetes de vellut espectaculars. I, a més, em feien una combinació de colors que em vaig quedar realment al·lucinada. O sigui, queda molt bé. Sí, sí, vull dir que ara hem fet recentment també una sessió amb noies curvy que ha quedat espectacular, que ho tinc a les meves stories, a l'Instagram, a skirtubcn, i ostres, m'han obert també molt els ulls, no? Vull dir, ara mateix la moda tendeix molt a ser a no tenir gènere, no? I mola.
I escolta una cosa, fins on han arribat les vostres comandes? És a dir, des d'on, quins racons us han demanat o us han fet compres?
Acabo de llançar aquest mes de setembre. De moment la web està online i està oberta a Europa. No, de moment no distribueixo a nivell mundial perquè configurar tots els preus de tots els països i tot això, vull dir, més endavant ja ho farem, no? De moment les vendes venen d'aquí i en el futur espero que vinguin de tot arreu.
D'aquí vol dir de Catalunya o de...
De Catalunya i d'Espanya.
De Catalunya i Espanya.
Sí.
I d'Espanya, de quins racons?
Per exemple, de Madrid, de Palència, també, fins a Palència, de Sevilla. Van arribant poc a poc, però van arribant algunes ja de fora de Catalunya.
No sé si des de fora, tu, abans d'entrar en aquest món, sí, tenies la imatge que en general es té de la moda de ser un cercle una mica tancat.
Home, potser sí, no? I vull dir, i jo no estic per res ficada en aquesta faràndula, no per res, vull dir, perquè vull dir, acabo de començar, no? Jo crec que hi ha moltes maneres de veure la moda, no? Hi ha una manera com molt elitista, no? I hi ha una manera molt, molt lliure, també, vull dir, avui en dia troba gent cosint per si mateixa, cosint per solidaritat fent mascaretes, vull dir, hi ha de tot, i la meva manera de veure la moda és una manera molt personal i molt outsider, diguem, molt fora d'aquest tipus, no?, del circuit.
Molt pel teu compte.
Sí, a mi rotllo. Sí.
I, escolta, tu tens previst obrir una botiga física en algun moment?
Això és un dilema. Estic fent, jo, per formar-me una mica en aquest tema de la moda, estic fent un màster en gestió d'empreses de moda, i el que et diuen que al final, si tu vols escalar, has de posar fundament de físic, no? Evidentment, després, vull dir, això requereix molta inversió. I de moment començo online i es veurà. Una bona manera de que aquest, no, marques emergents com la meva doncs, puguin estar físicament, una bona estratègia és començar amb tendes multimarca, no? Ficar la teva roba a tendes on hi ha moltes marques, en comptes de tenir, diguem, el teu local propi, que això et genera moltes despeses, no? I llavors jo crec que el meu segon pas, en comptes de muntar-me una tenda física jo, doncs serà obrir-me una mica al multimarca, tot i que perds marge, no? Perquè si tu vens online, doncs tot el marge és per tu, però si tu vens a una tenda multimarca, ja, clar, la tenda multimarca també s'ha de quedar al seu marge, no? Llavors, quan és un projecte inicial en el que has invertit, no?, doncs uns calés, el tema del marge és molt important.
Satisfeta de com està sortint tot fins ara?
Sí, estic prou satisfeta. M'agradaria doncs, vendre, tenir 10 comandes al dia, i m'agradaria ja que totes les no? doncs que tendes vinguessin a mi per demanar-me la meva roba, perquè ja he fet molta porta freda, i és molt dura la porta freda, vull dir, de moment no he aconseguit res, inclús per tendes del carrer Santa Maria o per Sant Sebastià, vull dir, he fet porta freda i és difícil, no?, entrar a les tendes, perquè ja normalment doncs, ja tenen les seves marques i realment els has d'impressionar molt. Però a poc.
Doncs anirem veient aquesta evolució d'Esquirto. Cristina Vila, moltíssimes gràcies per acceptar la invitació.
Gràcies de veritat, Carme.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
Adéu.
Faves contades.